el planter no va tenir continuïtat, el van fer debutar Terry Venables. Va formar part d'aquell equip juvenil que va golejar 4-0 el Saragossa a la segona jornada de Lliga. M'he quedat molt parat, molt parat. Als 58 anys, la mort del Xerri López López. I, per cert, que avui el trofeu Comte de Godó presentarà el cartell complet de l'edició d'enguany, que es disputarà, com sempre, al Tenis Barcelona, entre el 13 i el 21 d'abril. Serà a les 6 de la tarda al Born Centre Cultural. Ja tenim confirmats Rafael Nadal, Carlos Alcaraz, Casper Ruud, Adri Rublev i Stefanos Tsitsipas. Un magnífic cartell. I en ciclisme, avui Mataró acollirà la sortida de la segona etapa de la Volta. El recorregut és de prop de 190 quilòmetres amb un port de primera categoria i l'ascens fins a Vallter de categoria especial. De moment, el líder és l'austríac Schulz, tot i que el gran favorit continua a ser Tadej Pogacar.
Contractar la llum amb Repsol estalviant els proveïments. Contractar la llum amb Repsol estalviant els proveïments. Contractar la llum amb Repsol...
Però què estàs fent?
Contractar la llum amb Repsol, perquè m'estalviaré 20 cèntims per litre cada vegada que faré benzina durant 12 mesos pagant amb Wilet.
Contracta la llum amb Repsol al 950 52 50 o a Repsol.es i encén l'estalvi.
El temps.
Ibudol, de Kern Pharma, us ofereix aquest espai.
Hola, Mònica Usar.
Bon Hola, bon dia.
Demà, a les 4...
I 6 minuts.
I 6 minuts... Arriba la primavera.
Sí.
Com si hagués marxat.
Ja. Yeah. Perquè realment... un hivern molt primaveral, sí.
Sí, perquè tenim un ambient clarament càlid, eh?
Sí, aquests últims dies les temperatures s'han enfilat i ho continuaran fent avui, demà, dijous i també divendres, però després, al cap de setmana, baixen clarament aquests termòmetres, una baixada d'entre 7 i 8 graus d'aquestes temperatures, però fins llavors continuen aquest ambient de plena primavera. Temperatures aquest migdia de 22 a 26 graus a les comarques interiors, al voltant dels 20 a la línia de la costa, i ara mateix fa més fresc, que tenim 7 graus a Solsona, ni a 8 a Vic, 11 a Sabadell, 9 a Lleida i també a Girona, 13 a Tarragona i 15 graus a la ciutat de Barcelona. Avui serà un dia de cel emblanquinat, enterbolit i a partir del migdia amb alguns ruixats, bàsicament en punts del Pirineu, Prepirineu i també sectors de la Catalunya central, amb cota neu al voltant dels 2.600 metres. I aquesta pols en suspensió que mantindrà també aquest cel més enterbolit i es mantindrà també de cara als propers dies. I tant demà com dijous i divendres s'espera algun xàfec de tarda al Pirineu, però la resta com a molt el cel emblanquinat.
Aquest mal d'esquena que no et deixa fer esport o aquell mal de cap que et fa difícil treballar, ni aigua.
Ibudol, el primer ibuprofè bebible en stick pack per alleujar el dolor, també en comprimits. Medicaments sense recepta, adults i nens a partir de 12 anys. Ibudol, havia de ser de Kern Pharma. Llegeix les instruccions d'aquest medicament i consulta el farmacèutic.
I el trànsit.
Les colònies de Rosa dels Vents t'ofereixen aquest espai.
Amb el RAC, com cada matí a comptar cotxes, i com cada matí amb l'Àlex Huguet. Bon dia.
Molt bon dia, normalitzades totes les incidències d'aquesta hora punta, però encara es noten cua, sobretot a la C58 en sentit nord a Ripollet, amb menys aturades ja, i retencions habituals també en sentit sud des de Montcada durant 4 quilòmetres més, a l'AP7 a Santa Perpètua i a 5 quilòmetres més de cues en sentit Tarragona, pel Llobregat encara amb l'enllaç de l'A2 i la B23 afectat a Sant Joan d'Espí amb trams de més de 4 quilòmetres cap a Barcelona, i les rondes avui amb la litoral molt plena, Sant Adrià del Besòs en els dos sentits de la marxa, i a la B20 encara amb més de 7 quilòmetres de cues des dels trams de la Guineueta i Horta fins a Sarrià, i en sentit nord, 3 quilòmetres més de cues a Pedralbes. És tot des del RAC. Bon dia.
Hola, carinyo. Com estàs?
Bé, m'han dit que us truqui.
Quines ganes teníem de parlar amb tu. Que tu passes bé? Estàs fent amics? Menges bé?
Ai, mama.
Ens trobes a faltar?
Sí, mama. Però em puc quedar una setmana més?
Colònies d'estiu de Rosa dels Vents. Cuidant el que més estimes des del 1976.
I acabem aquests apunts aquí a... aquí al Monarracú, amb peces musicals que ens demostren que no existeixen somnis impossibles. El curiós del cas és que qui l'interpreta és un tinent coronel de l'exèrcit espanyol. Es diu Manuel González Hernández, i en un acte oficial on hi havia la ministra de Defensa al davant, Margarita Robles, es va apropar al faristol per cantar el tema d'Impossible Dream del musical El Hombre de la Mancha. Atenció.
To a dream, the impossible dream, to fight the undeadable foe.
Bé, comença una mica nerviós, normal, eh? És l'ocasió, davant la ministra de Defensa, els companys, però controlant.
To reach the unreachable star, this is my quest, to follow the star.
Aquí ja se li va una mica, però diríem, bé, amb confiança.
No matter how hopeless,
no matter how far to fight for the right with a question or pause.
Molt bé, aquestes paradinyes. El tinent coronel d'artilleria, o tinent crooner d'artilleria, oi. O sigui, no tinent coronel, sinó tinent crooner. Com li agrada que li diguin, eh? Li agrada que li diguin tinent crooner. Continua.
To be willing to march in the hell for the cavalling cause.
Epala! Aquí notem que s'ha crescut. I ara finalment arriba el moment de resoldre, demostrant allà que li surtin els galons.
The unreachable star.
Tenia el mòbil, que és que li marcava el ritme. Que tremoli Putin, que Espanya té l'arma definitiva.
Star.
Bravo!
El món a RAC1, amb Jordi Basté.
Hola, Julio. Encara falten setmanes per mudar-nos al camp, però et volíem preguntar sobre les assegurances i l'alarma, que així ens quedem més tranquils. Una abraçada, gràcies.
El millor de tenir algú a prop és que t'escolta. Ara, les assegurances MyBox i l'alarma, 3 anys sense pujades de preu. CaixaBank, tu i jo, nosaltres. Més informació a caixabank.cat.
El món a RAC1, amb Jordi Basté.
Les 9 i 5.
Banc Sabadell t'ofereix el perquè de tot plegat. Avui, amb la directora adjunta de La Vanguardia, Lola García, l'historiador i expert en comunicació, Joan López Alegre, i els periodistes Toni Aire i Ot Bou. A l'Ull de Poll, Mònica Hernández.
Hola, Toni Aire, bon dia. Bon dia, Toni Aire. Bon dia, Joan López Alegre.
Què tal, què tal?
Bon dia, Lola. Com
tal,
estàs?
Bon
hola, Ot Bou.
Bon dia i bona hora.
Bon dia i bona hora. Hola, Mònica Hernández.
Hola, Jordi Basté.
Com estàs?
Molt bé, i tu?
He portat cosetes.
Ah, sí que
he portat esmorzar, perquè això de la Kate, com que dona per fer unes crispetes...
Ja hi som.
I no m'agraden les crispetes.
He de dir que dels aquí presents, el 50% em va enviar missatges ahir de Kate Middleton. Ningú em va comentar res de les eleccions.
No.
Ni d'Isabel Díaz Ayuso.
No,
tothom, Kate Middleton.
M'agrairàs que jo no et digués ni una cosa ni l'altra.
Bon sentit de paraules, no? El Joan també m'envia un missatge, també. Però escolta'm una cosa, Joan, aviam, una cosa. Molt important, eh?
A veure.
Molt important.
Què?
Heu vist les imatges?
Sí, clar.
Sí.
És ella.
No.
Ui. Lola no l'ha vist. Clar, Lola està pendent de les eleccions. És una professional com la copa d'un pi.
A veure, són multitaskers.
Són multitaskers.
Pot venir un moment, sisplau? No. És que no hi ha broma aquí, que valgui. Jo li he dit a ella que havia d'entrar. Jo vull la Mònica usar aquí.
Ah, pensava.
Anava a dir que venia la Kate Middleton.
No, la Kate Middleton no pot venir.
Ara les estic veient.
Sí, les estàs veient.
Però estem dividits, eh?
És ella.
No, és ella. Si els d'aquesta... Com es diu? El tema...
Temeseta.
I el dissant.
Posen que és ella, és que és ella.
Jo, sincerament, estava molt predisposat a creure'm que no fos ella, però tota aquesta teoria de la barbeta i el nas i el front i el no sé quants trets facials més que la gent diu que denoten que no és ella, jo...
A veure, el que pot denotar...
Jo seria molt mal detectiu.
El que pot denotar és que la gent s'hagi operat.
Sí, que em perdoni la Mònica Usart, perquè això no li correspon. Però és que aquest matí a les 6 i a les 7 m'estan parlant d'aquestes imatges. Hi ha hagut un moment que m'ha fet una mirada a la Mònica, jo ja fa tants anys que ens coneixem que amb la mirada ja ens entenem. I m'ha fet una mirada com dient... Dic, Mònica...
Ah, tu també dubtes de que sigui la Kate Middleton?
Sí, molt.
No, ella no dubta només que sigui la Kate Middleton.
Dubto que sigui ell també.
Exacte. Exacte. Aquí una de les meves. No és ell tampoc.
Mira, noi, que és total.
A més, té la cara molt tapada, ella amb la gorra, amb el cap cap avall.
Bueno, perquè fan com que van d'incògnit. És a dir, clar, havien de fer com que la gent no... Tot això està pactadíssim, és evident que van sortir perquè els veiessin, però clar, havien de sortir com que anaven discretament de cap de setmana al Garden a fer les seves coses, i amb ell se li escapa, mira el cotxe i tot.
I llavors, perquè ella no surt d'una manera més natural.
Ella surt com molt alegre i molt tranquil·la.
A veure una cosa, Toni Aire, jo no em crec que aquestes imatges, que no tenen nitidesa, amb un mòbil avui dia, amb qualsevol mòbil més o menys merdeta, graves unes imatges de millor qualitat que això.
Jo tinc un merdeta, però el veus de molt lluny i llavors es veu així. I ella, l'únic dubte que m'hi genera és que ella, havent-la fet una, com deien jo, una cirurgia abdominal, carrega una bossa estupendament, que va semblar...
Sí, però també és el que li deia avui a la Mònica, que la bossa abdominal podria, la bossa d'aquesta podia portar
una flor.
No, pèlets. No, un rotllo de paper de vàter. Saps què vull dir, que no pesa?
Una cosa que no pesa, clar.
Saps que això... Espera't un moment, que jo tinc aquí la resposta de tot. Hola, Sara Prim, de nou, bon dia.
Hola, bon dia.
Bon dia. Aviam, són ells o no? Tu què creus?
A veure, la resposta de tot és molt aventurat, perquè ha arribat un punt que ja ningú es creu res, vingui d'on vingui, i estigui tan pixelat com estigui. Hi ha una distinció, potser, entre els mitjans seriosos, diguem-ho, i en aquest cas, i de forma històrica, hi incloem el de Sun, per primera vegada, que creuen que sí. Que diuen que sí, que aquesta és una mica la prova de vida, si se'm permet l'expressió, que es buscava de Kate Middleton, que està bé, que està somrient, i que simplement estava atrafegada amb el seu marit, en un garden, i tot bé, tot correcte. Twitter, l'univers de Twitter, dubta moltíssim, perquè diuen el que esteu dient vosaltres, que no és ella, que té una altra expressió, que està molt més prima, fins i tot que sembla més jove, i que, per tant, aquesta foto seria un altre error comunicatiu de la casa de Kensington.
Ja. Però parla'ns de la... Perdona, Joan, perdona. És que jo tinc, Sara, una cosa que a mi em té... Per què tot això? És a dir, estem al segle XXI. Saps perfectament que si en aquests moments la parella més buscada del món mundial, en aquests moments són ells dos, amb la qual cosa... Per què estan fotent tota aquesta... Bueno, no sé si és comèdia o no. És a dir, per què no surt un comunicat oficial explicant què passa? O per què no surten ells en un acte oficial? Encara que te l'inventis, l'acte oficial, és igual, inventa-te'l. Hosti, tu, com, no sé, un llibre d'una amiga d'ella, jo què sé. Però per què? És a dir, aquesta voluntat com d'amagar el que està passant fins d'aquí un mes, no sé si és perquè ja forma part del que és l'estructura de la corona britànica més ja... ficció que no pas realitat, més The Crown que no la realitat, perquè és que si no s'entén.
Clar, d'alguna manera, la Casa Reial està seguint el guió. Es va dir al gener, el mateix dia que es va dir que el rei Carles tenia càncer, el mateix dia es va dir que Kate tenia programada una operació abdominal i que no se la veuria públicament fins passat Setmana Santa. Per tant, si seguim amb aquest guió, qualsevol especulació o qualsevol pressa prèvia va en contra d'allò que se'ns va dir. Que es vulgui alguna imatge abans o que Twitter faci bullir l'olla i es comenci a parlar d'afers, de divorci, de teories fins i tot encara més fosques, doncs això és inevitable i arriba un punt que entenc que Casa Reial prefereix no entrar-hi que no pas seguir alimentant, perquè en el moment en què decideixen entrar i improvisar i mostrar una mica més de cintura de la que solen tenir, doncs s'equivoquen, com va ser la cagada, si se'n permet, de la foto editada per ella mateixa, en què la mà sortia borrosa, la faldilla de la nena estava descompensada, el fons era inconsistent. Per tant, quan la reialesa improvisa, no acaba de funcionar.
Però anem al tema. El tema més important de tot és... Parlem de Rose Hanbury. Qui és Rose Hanbury?
Perdó, ara m'estic perdut jo ara.
No, home, no, és el tema. Basté és el tema.
Rose Hanbury és...
És el tema.
L'estrella del moment, Sara.
És una marquesa que havia estat model, una noia jove.
Un moment, Joan, escolta, deixes parlar a la Sara. Digues, Sara.
Això, una noia jove, model, marquesa, molt guapa, que havia estat, i ho hem de dir en passat, amiga íntima de Kate Middleton i que molts asseguren que és l'amant del príncep Guillem. I no només seria l'amant, sinó que fins i tot, si ens posem encara més rocambolescos, i tot això són rumors, tindria uns fills, uns bessons, amb el príncep Guillem. I aquests bessons serien més grans que el fill gran de Kate i William. Per tant, anirien abans en la línia de successió. Tot això és la teoria més extravagant...
Estic a punt del suïcidi radiofònic,
eh? Però hi ha més encara, perquè saps que aquesta senyora és la parella.
Moment, deixa-la ser a prima, és que clar, entre Toni Aire i Joan López Alegre saben més d'Anglaterra que els anglesos. Endavant, Sara.
Veia salutat.
Aquesta noia està casada amb un senyor, amb un marquès, que és ben bé 20 o 25 anys més gran que ella, que és gay... i que se sap que aquest senyor també tenia una doble vida amb un altre famós fotògraf, que si investigueu també veureu que és famós, i que, exacte, i que havia tingut fins i tot alguna polèmica relacionada amb Betancourt. Bé, en qualsevol cas, ja ho buscareu.
La senyora L'Oréal. L'Oréal.
Exacte.
La senyora L'Oréal.
Sí. Però, un moment.
Exacte.
Però,
Antonio, aquest fotògraf...
Sí.
també se'l relaciona a alguns fils, això ja és anant a l'inframont de Twitter, eh? Alguns fils de Twitter fins i tot el relacionen, aquest fotògraf, amb parella del marit gay de l'amant de William, doncs estava relacionat amb Salvador Dalí. Per tant, tot acaba quedant a casa.
No el tornarem a desenterrar per segona vegada.
Pilar Bel, ja veig un gag al versió aquesta tarda. Oi, per favor.
Perdona.
Un gag aquesta tarda amb la fusta.
I un link amb Nicolas Sarkozy, que així ho podem lligar amb les nostres tertúlies, perquè, clar, aquest senyor, aquest fotògraf, està ficat amb tota l'afer de la senyora Betancourt, la senyora L'Oréal, que en el seu dia, bueno, és el procés pel qual el finançament il·legal de la UMP, del partit de Nicolas Sarkozy, pel qual aquest senyor podria acabar a la presó, que no acabarà a la presó, però està processat des de fa anys.
Aviam si he aprovat l'examen, professors i professora. És a dir, és que clar, jo no sabia res de tot això més nou.
Però
això
pot ser. Rose Cambori.
Un moment, aquí hi ha la Kate Middleton i el Guillem.
Molt bé.
Val?
Sí.
Llavors, resulta que aquí hi ha una molt amiga de la Kate Middleton, de la princesa de Gales, que podria ser o haver estat l'amant del Guillem.
Sí. I tenir uns fills
que, per l'ordre successori, podrien anar per davant dels actuals, val?
Sí.
Val. Aquí ja m'he perdut. Aquesta dona...
Sí, està casada amb un marquès.
Aquesta dona que està amb el Guillem estaria casada amb un marquès que té 20 anys més que ella, que és gay, i que estaria amb un fotògraf.
Molt bé.
Que és el fotògraf que estaria...
Que en el seu dia també havia flirtejat, perquè podria ser bisexual, amb la senyora Betancourt.
L'Oréal.
Que feia amb la senyora L'Oréal.
La història, si em permeteu...
És de graon, això,
la història, si em permeteu, sempre torna. Carles, l'actual rei i pare del príncep de Gales, va tenir una història durant molts anys amb l'actual reina Camila. Camila es va casar amb una espècie de matrimoni tapadera, però va mantindre durant anys i panys la relació amb l'actual rei d'Inglaterra. I ara resulta que el fill, que tots sempre en el nostre imaginari hem pensat que els dos fills eren més Diana que no pas Carles, ara resulta que el fill té una actitud fil per randa exactament igual que el pare i reprodueix una relació en el temps exactament igual que la que tenia el pare. És al·lucinant.
A tot això, parlem d'això perquè ahir van sortir unes imatges que és el que vam dir la setmana passada que havien de fer des de feia molt de temps, en clau de comunicació institucional, que era que veiéssim aquesta noia ja. És a dir, amb unes imatges reals. Després, evidentment, passa que passa avui en dia a les xarxes que tothom surt ella i ara, ja, com que han mentit abans i han enganyat abans, ja no t'ho creus. Però aquestes imatges estan indiscutibles de que és el príncep Guillem i la Kate Middleton. I aleshores, què passa? Que un cop ja ha sortit, ara ja hauria de baixar el suflé. Perquè ja està viva. El drama és que si ho haguéssim fet d'antuvi, però clar, com que surten després de tot el muntatge...
Anem a l'oest de la Casa Blanca, que amb aquest cantó d'aquí.
A mi em sembla... a mi simplement em sembla increïble com això desperta els instints monàrquics que tothom porta dins.
Sí. Perquè
no hi ha...
Cap... Tu és que és monàrquic?
No.
Bueno, en la mesura que no és antimonàrquic i que hi ha un punt de fascinació i un punt de seguidisme entusiàstic...
Perquè jo crec que la monarquia britànica és molt llesta. És molt llesta, que no sé, perquè tot això s'ho poden haver estalviat. O què es pensa? Que no hi ha gent que pensa com nosaltres. Què dius, Lola?
Que capacitat de supervivència en tenen.
Clar, i tu no creus que hi ha algú a la Casa Reial Britànica que està pensant com nosaltres, dient, escolta'm, una cosa,
haver estalviat, a menys que passi alguna cosa tan grossa que no s'ho puguin estalviar, que és la clau de totes les teories de la conspiració, sempre és que mai surten del no-res.
Per això l'havien de veure.
Agafen trossos teories de realitat i els deformen.
En aquestes teories de la conspiració, i això li vull demanar a la Sara Prim, deien que el príncep Harry havia explicat que els gabinets de comunicació de Palau estaven en guerra entre ells i que algú volia carregar-se la figura de Kate Middleton perquè les princeses de Gales molesten. Llavors, no sé si això és una teoria, no, pot ser cert. Sara?
És una de tantes. Al final, per intentar trobar alguna cosa que s'assembli a la veritat a Twitter, ja ho sabeu, s'ha d'anar amb pic i pala. També s'ha dit que segurament tot això acabaria derivant en qui acabés sent rei seria Harry, en un gir de guió del tot inesperat. que precisament aquella visita llampec que va fer quan es va saber que el seu pare tenia càncer, que va venir a Londres ben bé per 15 minuts, doncs que se li va dir alguna cosa, se li va comunicar alguna cosa prou important com per haver de fer-ho en persona, que potser el mateix rei li estava dient que la seva malaltia era més greu del que li havien dit, que el seu fill primogènit doncs resultava que tenia uns quants morts a l'armari i que per tant li tocava a ell.
Però això, Sara...
Per tant, de teories, tantes com vulguem. Jo crec que al final el que ha passat és que la realitat va a un ritme que la Casa Reial no està habituada.
Aquí plora per la criatura, de totes maneres, el Harry plora per la ferida, perquè ara s'estaria parlant d'aquesta descoordinació i aquesta comunicació tan lamentable, t'ho dic perquè no és per favor Brit ni monàrquic, però és que aquest és un tema que s'estudiarà i amb comunicació institucional, és un tema que és pitjor impossible, però s'està parlant per què ho estem fent tan malament, perquè dirien que hi ha com un enfrontament entre l'equip de comunicació de Kensington, és a dir, per tant, dels prínceps de Gales, i Buckingham, l'equip de comunicació de Buckingham, per tant, del rei Carles i Camila. Això, en el passat, és el que una de les coses que justifica la marxa de Meghan Markle i del príncep Harry, perquè diuen que la seva popularitat, la popularitat de Meghan Markle i de Harry, en un moment determinat s'interpreta per l'equip de comunicació dels prínceps de Gales de que els pot fer ombra i competència i comencen a repartir porqueria entre premsa sensacionalista britànica per erosionar la figura de Meghan Markle i de Harry. I que és per això que hi ha un moment que diuen prou, i el moment en què els dos germans topen, fins i tot físicament, segons ha descrit ell en un llibre, i marxen dient que no els volien perquè bàsicament Kate Middleton o el príncep Guillem veien que els feien ombra als altres. Per tant, ara, en certa manera, quan es deixa anar des de l'entorn de Harry, que podria estar passant una cosa similar, no deixa de dir, veus com a mi ja m'ho havien fet i ara t'ho fan a tu.
Sí, doncs... però l'objecte en aquest cas del bullying és molt diferent.
Clar.
És molt diferent el fill i la dona americana que volen acostar-se a tot el que no sigui britànic, que no pas a qui ha d'heredar el tron, la seva dona que d'alguna manera és... la britànica perfecta, elegant, sempre sabent estar a l'ombra, és molt diferent l'objecte de crítica o que vols destruir.
Clar, és més greu.
Jo crec que hi ha un desfasament entre els costums de comunicació i els costums de fer les coses d'una monarquia i el món actual. I que cada vegada això es complica més. És a dir, està fet tot... el gener anuncien que té una malaltia, no l'expliquen, o sigui, hi ha tot això que provoca... però clar, en un món... O sigui, fa 20 anys això no provocaria tants problemes com ara. I sense Twitter, encara menys. I sense possibilitat de fer Photoshop, encara menys.
Sí, però sobre això...
Però
dius,
ara tot això ha canviat i jo crec que segurament són persones que portaven tot això de fa molts
anys.
Fa
20 anys.
Per cert, que aquí ens passa una mica el mateix.
Sí, segurament sí. No, que fa 20 anys una mica...
La manera de comunicar de la monarquia aquí també és del passat.
Calla. De fa 20 anys, una mica més de fa 20 anys, hi ha un senyor que no recordem molt, però que es diu Tony Blair, que va salvar la monarquia britànica. Perquè ja anaven lents, i quan mor Lady Di, hi ha el moment aquell en què ells ni volen tornar d'Escòcia, d'estar de vacances, ni volen baixar la bandera mitjasta perquè mor Lady Di, i és Tony Blair el ministre, que llavors estava en gràcia i ha acabat, no només el que s'inventa el concepte de princesa del poble, sinó el que arrossega gairebé físicament a la reina d'Anglaterra perquè faci el favor d'anar a Londres.
Qui és la famosa imatge de que baixa per davant...
I
baixa a cota el cap.
Ni volien abaixar la bandera, ni volien anar a Londres, ni volien acotar el cap, ni volien fer-se. I és aquest senyor que entenia el moment que els va salvar a la casa de Windsor.
Jo com que sóc anti... Tu que és una cosa que em mataran tots, eh?
Perquè ets
anti. Jo sóc anti Lady Di, jo sóc molt de Camila.
Hola, ja hi som.
Jo també. Jo l'altre em va semblar sempre una bleda, però...
De casa se viene llorado.
Estàs d'acord o no? Lola García està d'acord.
Totalment d'acord, sí.
Ah, sí. Però sí, però Sara, la Lady Di té una imatge a la Gran Bretanya espectacular, no?
Sí, clar. Sí, i de fet és una mica el que molts apunten que podria ser també Kate Middleton, no? Perquè sí que en el moment en què d'alguna manera els ducs de Sussex tenien el màxim de popularitat, potser es pensava que Meghan Markle tenia més aquest esperit de Lady Di, però sí que és veritat que si la podem comparar a algú d'avui en dia, doncs seria més una Kate Middleton, no? Una personalitat doncs, a l'ombra del seu marit, però que brilla amb llum pròpia, que a tothom agrada, que és una icona de la moda, de la bellesa, per tant, seria una mica la successora natural de Lady Di. també seguint amb tot això que explicàveu de Lady Di, una altra de les teories boges i conspiracionaiques és que totes les princeses de Gales d'alguna manera acaben malament. I les més negres, les més fosques, doncs volien dir, mireu, li ha passat com a la prèvia princesa de Gales, això no acabarà bé, una altra vegada, etc, etc. Vull dir que sí, els paral·lelismes funcionen tant pel més bo com pel més dolent.
No, una cosa que he vist aquest matí, que no sé si ho heu comentat, perquè... Mònica, la Mònica, quan, entre els motius... És que hi ha una... Saps?
Sí, hi ha un vídeo que passen com una mena de filtre pel davant, sí. Segur que ho heu vist, sí. A Twitter, quan busques, es veu, no? I llavors passa aquest filtre i és com si apliqués una tecnologia per veure realment si aquesta cara que veiem mig borrosa és realment de la Kate Middleton o no. I aleshores, quan et fa aquest filtre, veus que no és ella.
Bueno, sí. Veus que és ella, però que igual hi ha una de les explicacions per les que havia desaparegut, que és que igual es va fer algun retocs a la cara i no van anar del tot bé.
Lot Bou està flipant.
Clar, si és així, no. Alguna explicació hi ha.
Quan veus aquell filtre de Talpasso, no és ella, clarament. Que no és ella, per molt que s'hagi operat, que no és ella.
Que no és ella.
És que vés a saber
què vols dir. La cara. Home, hi ha molta gent que qui t'ha vist i qui en té bé, que passes pel quiròfan i dius, ai, doncs me l'han canviat.
Vaig a fer una comparació que em pot costar la feina. Si es passa aquest filtre també a la nostra mai prou apreciada, ponderada i estimada reina Letícia, el filtre també diu que no és ella.
Aquí
també hi ha un punt important, que és que es diu que en principi els membres de la família reial no s'haurien de fer retocs estètics perquè és una cosa molt mundana i ells estan d'alguna manera per sobre d'aquests problemes. D'aquí potser, per exemple, que William no s'hagi fet cap implant, perquè sembla que les operacions d'estètica només se les puguin fer les dones. Potser hi ha aquesta voluntat d'esperar que les conseqüències d'una intervenció o d'uns retocs potser estètics baixessin, desapareguessin i que aquesta aparició pública doncs, ja no mostrés aquests rastres d'una operació estètica.
Però, aquesta va ser la meva primera...
Plausible, Lola.
Lola, què?
Que aquest, sense tenir, evidentment, cap informació ni res, però aquest va ser el meu primer pensament, perquè 3 mesos em va semblar que el més... vaja, que era bastant probable que s'hagués fet alguna cosa a la cara i que necessités 3 mesos perquè no hi hagi... una operació estètica, encara que t'esperis a no tenir cap cosa a la cara, però es notarà, per això te la fas, no? Sí, vull dir que en tot cas s'acabarà veient.
Tinc 3 minuts només de la Sara Prim,
Però perdoneu, aquest vídeo que m'ha ensenyat la Mònica ara no el podem validar,
No hi ha... O sigui,
bueno, vull dir que és un muntatge. O sigui, no és vàlid el filtre aquest que dieu que em fas. Ja, que això ja es veu d'una lluny, que és un arreglo. Ja.
No, només una cosa. És a dir, el dia... És que estic per fer... Ara ens rajaran i tal, però jo estic per anar a fer el programa a Londres. Mira la Mònica. El dia que surti aquesta noia, realment que surti en càmera, perquè això serà un esdeveniment a nivell mundial. Perdona, això és un dimarts?
Serà segur, perquè no està aquí.
No, per ser que ho sabies. Quin dia és això?
S'ha dit el 17 d'abril.
En què cau?
Pues mira,
em sembla que és un dimecres.
Per què? Què passa que hi ha?
Inicialment s'havia dit que seria la missa d'Easter, que és el diumenge de Pasqua, però les últimes informacions apuntaven que en un esdeveniment el 17 d'abril. No sé exactament quin esdeveniment és, però en qualsevol cas, entre finals de Setmana Santa i aquestes 2-3 primeres setmanes d'abril, és una mica el calendari que ja tocaven ells inicialment i que ja s'havia dit inicialment.
Per tant, vol dir...
que és possible que aquest dia o en aquest lapse de temps la veiem públicament, en moviment i per tant hi hagi menys opció de passar filtres.
Una estàtua. Però no, perdona, que ja acabo, perquè és que... Dius que hi ha la missa a l'Easter, evidentment, estava a Setmana Santa. Sí. No hi va la princesa de Gales normalment, aquesta missa?
Sí, normalment sí.
Però
normalment
aquesta...
sí.
I quan és això?
Això és el diumenge de Pasqua.
Que és aquest?
No, és la Renja de Rams, el següent, diumenge de Resurrecció.
31.
Haurem d'estar molt pendents.
El 31 de març o d'abril.
A tot això, eixamplaven...
31 de març, atenció, missatge per Xavi Bundó. Estarem molt pendents, Xavi, del diumenge 31, de les informacions de la missa si va o no va la princesa de Gales.
Tot això, Jordi, eixamplaven el temps de compareixença perquè en teoria s'estava recuperant i veiem unes imatges d'ella passejant així la bossa com si fos la Laura Ingalls a la Casa La Pradera. L'hem vista com molt bé, no? Vull dir, per tant, ara...
Perquè no és ella.
Si voleu, encara, si voleu encara més teories per fer bullir l'olla, però que es desmunta ràpid, eh? Diuen que hi ha unes decoracions en el fons d'aquest vídeo que ha sortit ara, d'aquestes imatges en aquest garden, que hi ha unes decoracions nadalenques. Mm. En qualsevol cas, hem de pensar que és un garden i que, per tant, doncs, és un boix grèvol o una també garlanda vegetal i que no és cap decoració nadalenca.
No m'ho compliquis, Anna! No m'ho compliquis! O sigui, aviam si és de Nadal, això, ara.
Sí, no, no. Van poc abrigats. Van poc abrigats per un Nadal a Londres.
Són 9:15. Moltes gràcies, Anna.
A vosaltres, bon dia.
Ai, Déu meu. Què, Mònica?
Me'n vaig, eh, ja.
Bueno, semblava que venia arrossegada, però s'ha passat bé al final, eh?
M'ho he passat molt bé.
No, home, perquè és una...
Els meus comentaris són de cunyada total, bueno, saps?
No, els nostres...
Tenim fons a la...
Els nostres de guionistes de Crau, no et fot.
Mira, que teniu més coneixement
sí,
de la
molt,
situació.
Molt, per cert, a la redacció... Home, aquest és el tema, eh?
Bueno, sí, i a tot arreu.
Menys el de Planell, que està amb les gràfiques de les enquestes del 12.
Tot això per no recordar-vos que, en el fons, Meghan Markle i Begoña Villací són com dues gotes d'aigua.
Com ha anat això?
És veritat, hòstia. Com ha anat això? Bueno, un moment. Lola García, que deu pensar que ve de... Bé, Lola García va a les nits, va moltes vegades a l'hora 25, que és una cosa sèria, i arriba aquí i es troba aquest fregal.
A la cera està.
No voldrà tornar més. Són 9:15, d'aquí uns més parlem de presons. I amb algú de les...
Aquí estem mirant-lo de la decoració nadalenca.
És que no és un boix grèvol, eh? És Nadal,
no és un boix
grèvol. És nadalenca, això, eh?
En sèrio?
Sí.
No ho havia vist fins que ho ha dit ara Sara Prim, i ho mires i està allà penjat.
Però qualsevol fotografia pot ser manipulada, avui en dia.
A veure, que això no ho haurà manipulat, això. No pot ser.
És el vídeo,
ja,
no és el vídeo. No és la fotografia, és el vídeo, també et pots manipular.
És igual que en tot l'any.
És com Love Actually.
O tens...
Adéu.
En això consisteix avui en dia el paper de la premsa. O tens algú que et garanteix que ha fet la foto, un fotògraf d'un mitjà o un càmera d'algun mitjà, que tu tens aquesta confiança, que és... O vés a saber d'on ve i qui l'ha retocat i qui l'ha canviat. Sí.
Diu que... És que, clar... Haurien de fer, és quin tema haurien de fer? Les teories conspiratives que hi ha a Londres.
Han dit que és un extraterrestre i tot, eh?
Bueno, n'hi ha una que diu hi ha una que diu, fa un oient, m'ho fa arribar, que diu, la teoria de Kate que peor me dejó fue una que dice que a ella la eligieron como esposa de William, sí, específicamente porque era compatible con miembros de la familia real para donar sus órganos en caso de necesitar un trasplante, y ya que a Carlos necesitaba algo, la intervinieron. És que, clar...
Potser és la teoria això, no? És que l'estan, sí, clar, liant... Sí, sí, cosa
és American Horror Story, que l'estic mirant ara, que és estupenda, però això és un capítol especial amb Jessica Lange. Un segon, sisplau, que tornem d'aquí uns moments. Perdoneu aquestes grans frivolitats que no deixen de ser grans notícies.
Si triar és estalviar for you, estalvia cada setmana amb els productes marca Carrefour, com amb el 3x2 en tonyina clara amb oli d'oliva Carrefour al pack d'avui. Si en compres dos, el tercer et surt gratis. Fins al 21 de març als hipermercats, web i app. Carrefour, aquí poder triar és poder estalviar.
A veure, tu al teu pare li fas ben poc cas. Vaja, que si et diu que no posis els peus a la taula del menjador, tu ni cas. Si et diu que treguis les escombraries, que es vagin esperant. I si et diu que no cal que li regalis res el dia del pare, doncs tu igual, ni cas. Aquest 23 de març, regala-li 15 milions a un dècim del sorteig del dia del pare de Loteria Nacional, que segur que malament no li semblarà. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Viu la màgia de Harry Potter d'Exhibition al Port Vell de Barcelona. Un viatge a través de decorats immersius on reviure els teus moments preferits de la saga. Des d'atrezzo i vestuari original fins a escenes darrere les càmeres. No t'ho perdis. Últims dies. Entrades a harrypoterexhibition.com.
Estàs a punt d'escoltar la millor promoció de totes les que escoltaràs avui. Si la lluna del teu cotxe fa crac, a Crystalbox te la canviem en un 3 i no res. I si vens a partir de l'11 de març, et regalem un altaveu! Demana cita en un pim-pam a Crystalbox.es. Crystal crac?
Crystalbox!
Reparem les llunes del teu cotxe en un plis.
Com embolicar el teu regal del Dia del Pare pel Corte Inglés? Tria un Felicitats, deixa'l sobre una superfície plana i cobreix-lo amb efecte. Tanca-l amb petons. o regala l'iló de toalet Polo 67 de 125 mil·lilitres amb un 25% de descompte i te l'emboliquem nosaltres. Regalar sempre serà més gran que qualsevol regal. Feliç Dia del Pare. El Corte Inglés, a la botiga web i app.
Contracta la teva assegurança de moto amb Verti des de només 78 euros l'any amb revisions i manteniment il·limitats totalment gratis durant un any sencer. Calcula el teu preu a Verti.es. Estalvia temps, estalvia diners.
Ja saps que em tens aquí per al que calgui. Vaja, com un pare. Si passa res, tu em telefones. A veure com em tens guardat el mòbil.
Doncs com a Pablo Bahí.
Doncs res, val més que hi posis a papa. Ja ho saps, per sortir el primer.
Per 17 milions et fas pare de qui sigui. Extra dia del pare de l'11. El 19 de març, 17 milions d'euros. No et quedis sense cupó. Extra dia del pare de l'11. Ara, qualsevol vol ser pare.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
El perquè de tot plegat.
Bueno, 9 i 35 minuts... Això aquests grans periodistes que estem aquí, Lola García agafa uns articles el diumenge impressionants a La Vanguardia, en gran informació. Gràcies. Toni Aire, tota la informació que té. Joan López Alegre, tota la informació que té. Tot el que escriu l'Otbou al VilaWeb. Tot el que la Mònica Hernández sap i tal. Durant la publicitat no s'ha parlat de política, no s'ha parlat de res, s'ha parlat d'operacions de cirurgia estètica, de cares que canvien, de celles que pugen, en fi.
I coses que baixen.
Són les 9 i 35 minuts. Bueno, anem al tema. Espera, encara no hem acabat.
Tornem a publicitat, no?
No. Aquest matí estem pendents de la vista en què s'ha decidit si Dani Alves surt en llibertat o no mentre la seva condemna no es ferma. A les portes del TSJ hi tenim la Mar Poyato. Què tal, Mar? Bon dia.
Bon dia, doncs una vista que està en marxa. Ja han arribat l'advocada de la víctima, Esther García, també hem vist a l'advocada Dani Alves, Inés Guardiola, puntuals, han arribat a aquesta cita amb el jutge. Una vista que en principi no s'hauria d'allargar gaire, no compten que siguin més d'una hora aproximadament. En principi el que es fa en una vista de revisió de mesures cautelars és la defensa, que és qui ha demanat aquesta petició de llibertat, exposarà els seus motius, després al·legarà doncs, la defensa de la víctima el per què no vol que Dani Alves surti de la presó i finalment el jugador té opció a intervenir amb una mena de dret a l'última paraula, podríem dir, no? Ho farà des de Brians 2 a través de videoconferència perquè avui Dani Alves no ha vingut aquí a l'audiència de Barcelona. I suposo que la pregunta que us feu és avui en sabrem alguna cosa, no? Si pot sortir o no Dani Alves de la presó. En principi no. Hauria de ser que el tribunal tingués molt clara la resolució. Si el tribunal té molt clar que Dani Alves ha de sortir en llibertat provisional, llavors sí que podria ser, perquè quan tenen clara la decisió ha de ser immediata, l'alliberament ha de ser immediat. Normalment, en casos de vistes com aquestes, la decisió podria arribar demà passat, tot estirar. No s'allarguen gaire perquè hi ha sobre la taula un cas, no?, amb una pena privativa de llibertat.
Qualsevol cosa, Marc Poyato, ens ho fa saber, eh?
Perfecte, fins ara.
Moltes gràcies, Marc Poyato, des de TSJ, per saber exactament si avui, efectivament, sabem si pot sortir o no pot sortir de la presó el futbolista del Barça, Dani Alves. El tema de les presons és un tema recurrent aquestes últimes hores. Aquesta matinada recordem que els funcionaris han aixecat els bloquejos que mantenen aïllades 6 de les 9 presons del país des del diumenge. És un dia de treva acordat pels mateixos treballadors per rebaixar l'atenció als mòduls, perquè pugui fer-se allò que no es fa habitualment. Van agafar molta força les declaracions que hi feien en aquest programa el portaveu del sindicat UGT Presons, que és el Xavier Martínez. Avui en Sergi Pàmies escriu a La Vanguardia un article que ens hem fet ressò aquest matí, però que val la pena comentar. Diu, a les presons, mentrestant, l'alta tensió perjudica els drets i les condicions de vida tant dels presos com dels funcionaris. El detonant, un convicte assassinat una cuinera, és tràgic i escandalós, tant com que les autoritats abusin de repetir que és un fet excepcional, com si això en disminuís la gravetat. Explica que al Món Arracó entrevistem Xavier Martínez, portaveu del sindicat UGT, que amb una anàlisi un pèl primària i una intransigència negociadora difícil d'entendre, li diu que Amand Calderó és la persona més nociva del sistema penitenciari català. Clar, aquí s'ajunten dues coses. Una, si és bo que una negociació comenci amb un sindicat demanant el cap d'un superior, és igual, sigui qui sigui, És a dir, un sindicat, evidentment que pot fer el que vulgui, pot demanar el que li doni la gana, però un sindicat ha de demanar el cap d'un cap, perquè ens entra el cap d'un cap, i mai millor dit. Clar, i això genera el conflicte de saber com pot acabar això i de quina manera pot afectar a la conselleria de Gemma Ubasart. Toni.
A veure, jo crec que sí que és veritat que un sindicat, i més amb les circumstàncies que es troben, és a dir, la mort d'una companya assassinada i el xoc que això comporta, poden veure la necessitat de demanar el que fa temps que poden reclamar o que volen, perquè saben que ara l'atenció mediàtica està posada en això i que ara hi ha un impacte social sobre això i que amb la societat que vivim d'aquí dues setmanes o tres vés a saber on serem i que segurament no tindran cap ocasió millor per intentar forçar algun tipus de canvi. Per tant, segurament sí que poden demanar això. Evidentment, com tu deies, estan en el seu dret. Sí que és veritat que la resposta podia haver estat ferma, però no intransigent. En un cas com aquest, jo crec que les institucions, com el govern de Catalunya o una conselleria, sí que ha de mostrar fermesa, allò que es diu de no actuar en calent, però a la vegada també s'ha de mostrar humana i empàtica. Jo crec que aquí és on ha fallat una part de la reacció de la consellera Ubasart i del departament. Tu pots no cedir amb el cessament d'aquesta persona, però sí que pots assumir que hi ha alguna cosa que no ha funcionat, que jo crec que això ho veu tothom. Si aquest senyor resulta que tenia els antecedents que tenia, ella estava en una cuina amb uns gabinets i va fer el que va fer amb aquesta senyora, la Núria López, tu el que has d'assumir és que algun tipus de responsabilitat orgànica s'ha d'assumir. Si no vols que dimiteixi la consellera, no dimiteix la consellera. Si no vols que dimiteixi el senyor Amant Calderó, no dimiteix el senyor Amant Calderó, però algú en un estat de dret, en una circumstància normal, ha d'assumir unes responsabilitats polítiques i orgàniques, i seria un gest també de bona voluntat i de no transmetre intransigència. Jo crec que aquí el govern s'ha enrocat. Jo crec que, malgrat que aquest matí repassàveu, Jordi, molt bé una mica la reacció dels partits, crec que la reacció dels partits de l'oposició està sent bastant mesurada i ponderada, tenint en compte la dialèctica en què sempre està tothom, preelectoral, i ara ja preelectoral explícita o electoral explícita. Tothom sap que aquest tema de les presons és una qüestió molt delicada, i crec que hi ha una mort pel mig. I crec que, com a mínim fins ara, l'oposició està guardant bastant les formes, fent d'oposició també, però sense passar certes fronteres. El govern, en canvi, jo crec que aquí està mostrant un enrocament que pot ser perjudicial, perquè si ara aquesta reivindicació va a més, o s'allarguen el temps, o hi ha una degradació de les situacions i hi ha conseqüències pitjors, el govern li podran dir que no només no va reaccionar primeres malament, sinó que va empitjorar la situació. Per tant, sí que una resposta hi hauria d'haver.
Aviam, Lola.
A veure, en primer lloc, jo crec que s'haurien de, efectivament, com deia el Toni, assumir responsabilitats. El que no pot passar és que un fet com el que va passar de la mort d'una persona per una errada d'algú no tingui cap conseqüència. Primer, que no s'expliqui bé què és el que va passar, perquè no s'ha explicat ben bé, o sigui, tota la cadena de circumstàncies que van fer que això passés. Primer això, i després assumir responsabilitats. El problema, per la informació que jo tinc, és que pràcticament sembla com només aquesta persona, el secretari de Mesures Penals, sàpiga d'acabar tot això de les presons a Catalunya. O sigui, és una persona que porta 40 anys allà, excepte un període petit durant el mandat de la consellera Ciuró, i pràcticament és la persona que decideix tot a les presons catalanes. Això em sembla una anomalia, perquè, si els que hi ha per sota no manen o no tenen cap responsabilitat, clar, el següent és ell. I suposo que no és ell qui va decidir a la presó específicament el que havia de passar amb aquest pres. Per tant, això ja és una circumstància una mica estranya. I després, pel que m'han explicat, hi ha una mica com dues visions per part de... O sigui, els sindicats, evidentment, defensen la seguretat dels funcionaris i focalitzen en aquest senyor perquè consideren que aquest senyor posa per davant sempre els drets dels presos i no la seguretat dels funcionaris. O sigui, en aquesta dicotomia que sempre hi ha, no? Especialment en el model penitenciari català, que sempre s'ha fet molt l'èmfasi en que havia de ser molt respectuós amb els drets dels presos i que, de fet, es fa s'inclou a justícia, al Departament de Justícia, i no al d'Interior, com per exemple a Espanya, no? Uh-huh. Doncs hi ha aquesta tensió entre les dues bandes. Clar, què passa? Que en un moment que tu tens recursos, això es pot mantenir, aquest equilibri es manté. En un moment que tens una plantilla envellida, perquè tot el sistema de presons passa com a altres parts del funcionariat català, es va posar, quan es va posar tot de nou, funcionava molt bé i ha anat funcionant molt bé, i ara resulta que tenim plantilles bastant envellides en determinats Clar. departaments. Aquí passa especialment perquè, a més, com es jubilen abans, tot això provoca que tinguis menys personal. A sobre, hi havia un centenar de places convocades o que s'anaven a convocar, i a sobre, com que no s'han aprovat els pressupostos, doncs mira, tampoc. Per tant, o sigui, hi ha una cosa puntual, que és el fet aquest, que jo crec que s'hauria d'assumir alguna responsabilitat, i després una cosa més de funcionament, no?, de les presons, que no pot ser que només una persona en sàpiga d'això, i que no pot ser que evidentment els recursos no són els que haurien de ser.
Això que deies, ahir parlava el representant de la UGT, va dir dues coses. Una era, li va sortir una vena política, quan al final va dir que...
Sí, que... però jo crec que això del procés... Sí, que
l'hotel Lledoners, tot
sí,
això.
Sí, però jo crec que això no està al darrere.
I la segona, el que deia ell, que això sí que em vaig quedar bastant parat, venint d'aquí bé, que és un sindicat d'esquerres com és la UGT, que va dir, a la pregunta que li feia en Josep Martí, que sí que va haver-hi, que hi ha un problema de bonisme.
I tant.
Però és que això no és un problema de bonisme, és un problema de model. Clar, si tu vols aquest model, que a mi em sembla molt bé... Has de tenir els recursos, has de destinar els recursos necessaris perquè aquest model funcioni.
Joan López Alegre.
No, i tant, hi ha un problema, hi ha un còctel de bonisme i de cultura woke que porta que les coses s'hagin pràcticament acabat siguent inversa. Resulta que tots els funcionaris de presó són sospitosos perquè poden formar part de la fachosfera, i en canvi se'ls hi pressuposa una bondat a la gent reclusa. Hem invertit les posicions, si no... No s'explica que de cop i volta la conselleria, que no dona dimissions, però en canvi diu que de forma urgent, en 48 hores, posarà a les cuines botons d'alerta, càmeres i una sèrie de mesures que, amb tot el meu respecte, si no hi ha un problema de bonisme i de cultura woke, és incomprensible que en aquests moments no hi fossin. I si això no era una mancança o no era una decisió política a la que sobreposava que aquestes persones doncs eren tots estupendos i no havien comès cap mena de delicte, per què tots aquests recursos que ara diuen que els pensen posar no hi eren? O sigui, que és que en allà no es protegien el personal, i quan no es protegeixen el personal, perquè és un reconeixement dir que ara posaré el que no hi havia, en realitat això ve d'una posició política, i perquè si no, no s'explica. O sigui, clar que hi ha al darrere un tema de bonisme i hi ha un tema d'inversió de les posicions, de què és un funcionari de presons, d'una pressuposició negativa del rol del funcionari de presons i d'una pressuposició positiva d'una persona que està reclusa.
A veure, jo sincerament, em sap greu, però no hi estic d'acord. Jo no crec que ningú pressuposi bondat en els presos. Crec que se'ls hi pressuposen uns drets. I llavors, els sindicats tenen dret, si hi ha hagut un augment de les agressions i de les agressions importants des de la pandèmia, com sembla que n'hi ha hagut, tenen tot el dret a negociar, tenen els mecanismes per fer-ho, hi ha el mecanisme formal de la vaga i dels serveis mínims que es pot posar en marxa. El que passa és que quan aquests dies es posa l'èmfasi en els drets dels presos i en la situació personal dels presos, és perquè perquè els hi reconeix la llei i perquè els hi reconeixen totes les convencions de drets humans, que cap negociació dels sindicats amb un departament de justícia ni amb cap administració pot posar els presos com a moneda de canvi i fer servir el confinament de centenars i milers de persones a les seves cel·les, que vulneraran el dret de defensa, vulneraran el dret d'oci dins de la presó, per fer un mecanisme de xantatge per obtenir millors condicions. Repeteixo, si hi ha hagut un enduriment de les condicions dels treballadors a les presons després de la pandèmia, és lògic que tinguin demandes, que vulguin negociar i tenen els canals per fer-ho. En el cas de la cuinera, la Núria que en parlo amb tot l'afecte i amb el record per la família, és evident, o sembla evident, que hi ha hagut una negligència, i per tant és evident també que hi ha d'haver responsabilitats. Però no es parla de no es pressuposa, ningú pressuposa bondat als presos, i no, ningú parla de cultura woke. És la Constitució qui diu que el sistema penal i que les penes privatives de llibertat han d'anar enfocades només a la reinserció social i a la reeducació. O sigui, això no és fruit, perdó, no és fruit de cap cultura radical importada als Estats Units, no és fruit de cap de formació idealista, infantilista, comunista, no sé com en vulguem dir. No, és la Constitució espanyola, tan restrictiva que és en alguns àmbits, diu que el sistema penal i que les penes privatives de llibertat s'han de centrar en la rehabilitació i en la reeducació dels presos. I llavors, tot això, de fet, es podria aprofitar per pensar quines presons volem. En aquest país hem tingut, durant 3 anys, la primera línia política del país a la presó, i tret de Raül Romeva, que en va escriure un llibre, i que això se li ha de reconèixer, no està servint perquè hi hagi una reflexió sobre com volem que siguin les presons. Les presons no poden ser espais on amaguem gent i amaguem problemes. I amaguem, sí, i amaguem problemes, i amaguem problemes sota la catifa, i amaguem i tractem els presos com gent proscrita de la societat. No, són ciutadans que provisionalment estan en una presó mentre es busquen els mecanismes perquè es puguin reinserir a la societat.
Clar, és que, Joan, tu estàs qüestionant el model de reinserció, la labor que ha de fer la presó.
No.
Sí, perquè no es pressuposa bondat a cap dels presos, però hi ha un model que és que aquesta gent després ha de poder tornar a la societat. Llavors, tu estàs qüestionant això. Altra cosa són les condicions laborals dels funcionaris, eh? Però has barrejat dues coses.
Jo no estic qüestionant res. Jo el que estic dient és que no té cap sentit, i que és o bé negligència o bé parteix d'una presumpció ideològica, i jo tendeixo a creure lo segon, vale? Que una persona que per lo vist tenia delictes per haver comès un delicte de sang, per haver assassinat algú, el posin en una cuina amb ganivets,
però
tal qual.
Però en aquest cas estem tots d'acord.
O és com heu dit abans, no sé qui, una cagada, o és una presumpció ideològica.
És un error, i hi ha una investigació en marxa per aclarir-lo.
I com que llegeixo a continuació que la conselleria diu que de cop i volta pensa posar una sèrie de mesures de seguretat, aleshores no estem parlant d'una cagada.
Però traieu-ho d'aquest cas.
Estem parlant d'una presumpció ideològica basada
en
aquest discurs que esteu fent.
Mira, perdona, amb això que estàs dient, ahir va trucar al programa l'advocat, el Carles Monguilot, diu que cada setmana va a una presó. I diu que normalment, per la llarga durada, és gent que ha d'estar a la cuina, d'estar gent preparada. I que normalment són els que tenen més experiència, i per tant són els que tenen més anys. I per tant, els més anys vol dir que són els que han tingut els delictes més greus. Que no és cap excusa, només faltaria. Només faltaria. Però que, certament, tenia una raó.
Però en aquest cas, o sigui, un senyor que va matar a una senyora amb un ganivet, el poses a un lloc on hi ha senyores i ganivets.
Aquí els filtres no funcionen.
Jo no tinc gaire idea, però...
Aquesta és la pregunta. Què hi feia? Un pres condemnat per apunyalar, com deia ara la Lola García, mortalment una dona, treballant a la cuina d'una presó amb accés a ganivets on hi havia dones. Doncs bé, en volem parlar amb l'Anna. L'Anna és la mare d'un pres intern a Quatre Camins, que també està condemnat per homicidi i que també treballa a la cuina de la presó. Anna, bon dia i moltes gràcies.
Hola.
Hola, Anna, bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Bon dia. Tens un fill empresonat, oi?
Sí.
Ella, l'Anna, ho hem comprovat tot, va enviar un missatge al programa i vam dir, em sembla que és molt interessant el seu testimoni, perquè efectivament té un fill a la presó. Estem parlant... A quina presó està?
A Quatre Camins.
A Quatre Camins. L'has pogut visitar aquests dies?
Pues mira, vam poder anar el diumenge a veure'l.
El diumenge. La visita va transcórrer amb normalitat, com sempre, va notar diferències amb altres vegades?
Va ser tot normal. És veritat que hi havia moltíssima gent en comparació amb altres vegades, perquè imagino que la gent que no va poder visitar els seus presos el dissabte, pues van el diumenge. Però, i és veritat que es notava com la gent una mica així, una calma tensa. Perquè, clar, ningú sabia què passaria, que si podies entrar... Bueno, però sí, la veritat és que va ser tot normal.
Val. Si faig alguna pregunta, és que jo aquestes, saps, que a vegades no em vull passar ni traspassar cap línia que no vulgui traspassar. Compleix condemna per homicidi, no, el teu fill?
Perdona?
Complés condemna per homicidi, dic.
Sí.
Sí. A quants anys el van condemnar?
A 17.
17 anys de presó. Quan s'emporta?
Sí. 3.
3 anys. Des de quan treballa a la cuina de la presó?
Bueno, vull fer un incís. Sí. Ha treballat a la cuina de la presó.
D'acord. Ha treballat a la
ara
cuina...
Ara no treballa, ara té una altra cosa, sí.
D'acord. Com va accedir-hi?
Pues tu fas un... Tu quan arribes i t'adjudiquen un mòdul, en el moment que ja tens una sentència ferma, pots demanar un destí. Es diu destí, és una feina. Uh-huh. Llavors tu demanes aquest destí, imagino que hi ha una junta de tractament, per el que tinc entès, que és la que mira, i amb un psicòleg, psiquiatres, i és la que decideix amb quina feina pots anar. Uh-huh. I ell, suposo, que hi van veure, que estava capacitat per anar a treballar a la cuina.
Val. Ara dius que no hi treballa?
No, ara té un altre destí.
Val. Ara deien que aquest dia s'ha criticat molt el fet que un pres per homicidi, que a més va matar amb ganivetada, treballés a la cuina amb ganivets i amb les dones. Què en penses tu d'això?
A veure, jo suposo que aquí hi ha hagut algun error que se'ns escapa. Clar, jo et puc parlar del cas del meu fill,
sí,
que va ser un homicidi. Va ser una cosa que ell no volia fer. Llavors, clar, jo no puc parlar personalment d'aquest cas. És veritat que segurament alguna cosa va fallar. Perquè jo t'explico més o menys el que ell m'ha explicat.
D'acord.
El funcionament, quan tu entres a una cuina, no tens els ganivets accessibles. Tu, si necessites un ganivet, l'has d'anar a demanar a un funcionari. I el funcionari sap a qui li dona aquest ganivet, apunta el nom, i quan tu surts i acabes de la teva feina, has d'entregar aquest ganivet. O sigui, no pots sortir sense que s'hagi comprovat que aquest ganivet s'ha donat.
Només per aquest comentari ja val la pena haver parlat amb tu, perquè jo crec que en aquests moments la majoria absolutíssima de gent que ens està escoltant, que t'està escoltant, el primer, jo, no en teníem ni idea. És a dir, és molt obvi això, però s'hauria de ser molt obvi.
Clar,
és obvi, però la gent no ho sap. És a dir, si el teu fill volia accedir a un ganivet...
Has de demanar permís.
Has de demanar permís per tallar la ceba, perquè ens entenguem, has de demanar permís.
Exacte.
I després,
no tens un calaix ple de ganivets.
Val,
i tu
no
agafes el que vols com a casa teva.
Val. I llavors, quan tu agafes aquest ganivet, quan acabes d'utilitzar-lo, el tornes.
D'acord.
Sí, què més et va dir ton fill?
Bueno, això, llavors, clar, perquè jo vaig fer el comentari, no?, també, de que com podia ser que una persona així estigués en una cuina. Clar, ella em va dir, bueno, és que tothom té dret a una reinserció. És veritat, no podem estigmatitzar a tots els presos que han fet un homicidi o han comès un delicte de sang, posar-los al mateix sac. Perquè cada cas, ja et dic, jo no puc parlar d'aquest senyor i segurament aquí algú ha fallat, segurament, perquè jo crec que sí que hi ha un control. A més, dintre de les cuines, per el que jo tinc entès, hi ha funcionaris vigilant. Llavors...
Déu-n'hi.
Clar.
Ara... És que estic encara, clar, és que és tan simple que a la vegada ho hem complicat molt. I ara comentarem després sobre el tema de la comunicació de tot plegat, però és clar, és que el que estàs dient ara, que t'ha explicat el teu fill, és que 2 i 2 són 4. És a dir, que per...
Exacte.
Val. No sé si el que tens por també, Anna, és de que tot el que estigui passant pugui derivar menys drets pel teu fill dins de la presó.
Sí, per suposat. Nosaltres entenem que el col·lectiu de funcionaris demanin pues, més mesures, és normal, i més mesures de seguretat, però aquestes mesures de seguretat que siguin tant per la banda del funcionariat com per als presos, que no els hi traguem drets, que no s'utilitzin els presos per demanar aquestes mesures que ells necessiten, perquè el millor per nosaltres és molt senzill, no passa res, ells ja estan tancats, no ve d'un dia que estiguin en una celda, sí que ve d'un dia per ells, perquè hi ha persones amb malalties mentals, hi ha persones que no saben llegir, per tant, tu tancat en una celda, si no tens tele, si no tens llibre o no saps llegir, no pots fer res. Aleshores, en una presó passen lentes, imagina't tancat en una celda. Hi ha persones que estan soles en una celda. Llavors, clar, tot això ho complica. Després, que a lo millor, que no és una cosa molt greu, però la majoria fumen. Una persona que fuma, estar en una presó, sap lo important que és tenir una cigarreta. Si aquesta persona no la té, clar, té molta ansietat. Llavors, tot això va creant pues, mal ambient. Després, hi havia els que tenen un destí, els dies que estaven tancats, per exemple, el meu fill va poder sortir. perquè ell té un destí i ha de fer unes tasques, però la resta de l'interns estaven tancats amb cel·les. Clar, també ell, clar, també li deien, hòstia, tu pots sortir i la resta no, per què? Llavors també tenen por que hi hagi malentesos entre els presos, llavors, doncs, jo què sé, hi va tenir... que és una cosa així que ho fan entre ells, però jo que sé, ell i uns quants van anar a la màquina de tabac, van comprar tabac i van començar a repartir tabac entre tots els que estaven tancats. Bueno, però, clar, això cada dia, i la incertidumbre de no saber si tu sortiràs, si et deixaran sortir, què passarà, clar, si això els funcionaris estaran més rebotats encara i a lo millor, no sé, hi ha més problemes dintre, clar, això crea angoixa per ells. Ells necessiten... Ells tenen unes tasques i ells tenen, doncs ells s'aixequen, esmorzen, es dutxen i ho tenen tot com molt programat. Treure-los d'això és com una mica estirotar una mica.
S'està parlant molt de les agressions dels interns cap als treballadors de les presons, però com és el tracte dels funcionaris cap als presos?
Depèn. També hi ha agressions. És que, clar, també es fan contencions mecàniques. Els presos. També hi ha tancaments, aïllaments de setmanes. Clar. No sé, jo no t'ho puc dir perquè no estic dintre les presons, però agressions.